Setmana que ve tindrem la suspensió cautelar per part de la comissió directiva del CSD, però no sabrem si l'inhabiliten fins d'aquí entre un i dos mesos, un cop s'hagi estudiat l'expedient amb una proposta de resolució concreta. És a dir, la setmana que ve quedarà suspès de manera provisional i per saber què conclou el TAT ens haurem d'esperar entre un i dos mesos.
Recordem que avui el senyor Francos, Víctor Francos, president del CSD, ja ha anunciat aquesta voluntat, el que porta fent tota la setmana, d'activa de manera immediata els procediments perquè sigui així. Quin càstig li pot caure a Rubiales per part del TAT?
Segons l'advocat especialista Antonio Aguiar, director de iUsport, el portal jurídic de l'esport, el més probable és que a Rubiales l'inhabilitin entre 2 i 15 anys per haver atemptat contra la dignitat i la decència esportives.
Com està previsto por actos que atentan contra la dignidad o decoro deportivos, porque la sociedad nuestra estaba impactada por el beso, lógicamente, escandaloso a la jugadora, pero es que hay otras cosas, otros gestos, como tocarse las partes de genitales en el palco. O sea, eso en sí mismo también es un acto, desde el punto de vista deportivo, es suficiente para sancionarle. El otro también, hay un abuso de poder, ¿no? En el caso del beso, ¿no? O sea, se suman estas cosas y puede ser una inhabilitación entre 2 años y 15 años.
Per tant, remarquem, inhabilitació entre 2 i 15 anys. Pel que ens deia Aguiar, perquè t'inhabilitin de per vida, cal que, per exemple, hagis comès actes de corrupció relacionats amb el càrrec que ocupes, relacionats, per exemple, en haver-te embutxacat diners que no eren teus.
I un cop coneguda la sanció del TAT, clar, aquí la qüestió és, clar, aquí tothom està pendent del mateix. Aquest home, en algun moment, podria tornar a tenir els nassos de voler ser president de la federació? Rubiales la pot recórrer o no?
Sí, 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 pot recórrer a aquesta inhabilitació un cop, doncs, estigui resolta a la justícia ordinària. Aleshores, tot es podria allargar molt més i fins i tot la justícia podria suspendre cautelarment la inhabilitació i aleshores Rubiales tornaria momentàniament al càrrec mentre durés el procediment judicial.
Efectivamente. Contra el TAT se puede recurrir ante la justicia ordinaria. En concreto, contencioso administrativo, que es un tipo concreto, da igual. Justicia ordinaria, que es como tú lo entiendes. La justicia puede paralizar temporalmente, suspender temporalmente la sanción. Puede ocurrir también. Si la suspende, claro, volvería a ocupar la presidencia y ya si entramos en la fase judicial, efectivamente ya hablamos de meses y muchos meses.
En el precedent d'Àngel Maria Villar, el cas va arribar al Tribunal Suprem, que li va acabar donant la raó, això sí, al TAT, 5 anys després de la seva destitució.
I el que cal saber és quines proves valorarà el TAT.
Amb les proves videogràfiques en tindrà prou. En aquest procediment no es citaria en cap moment la víctima per acusar Rubiales de res, per entendre'ns. Amb les imatges recollides, diu l'advocat Antonio Aguiar, n'hi ha més que suficient.
La prova videogràfica està ahí. Hay una escena donde en el palco se toca las partes genitales, eso está ahí, visible, ¿no? Hay otra donde abraza de forma desmesurada a las jugadoras, a todas, o a casi todas. Y una tercera en la que, de una forma, apoyándose de las manos, le da un beso en la boca a Jenny Hermoso, ¿no? Entonces, hay prueba videográfica de todo eso. Entonces, en ese aspecto lo tiene fácil, el tribunal lo tiene fácil.
Els testimonis de Jenny Hermoso i Luis Rubiales només entrarien en escena en cas que Rubiales recorri, tot salti a la via penal i el jutge en qüestió ho cregui oportú.
Eso sería a nivel penal. A nivel penal, sí, un juez indagaría a la hora de decidir si califica de delito la conducta de Rubiales. Un juez de lo penal sí indagaría en el sentido de comprobar efectivamente hubo o no consentimiento. Pero en el ámbito deportivo, porque aquí no se plantea esa cuestión, sino el hecho en sí contra el decoro deportivo. O sea, aquí estamos hablando del decoro. Y yo creo que es evidente, pues bueno, hay unanimidad, ¿no? En que estos hechos que hemos relatado atentan contra el decoro.
Són passes que hem d'explicar, però jo us pregunto, no us fa la sensació que és molt complex, tenint en compte que el cas és molt senzill?
Sí, jo quan escolto tot aquest procés i tot plegat, si a mi aquests temes ja judicials sí, sí. O ja se'm fan una muntanya, doncs també en aquest cas, sí, jo també ho veig igual que tu, seria molt més fàcil, però tots aquests procediments burocràtics...
El que passa que sí, jo trobo que més enllà de si hagués dimitit o no, jo crec que o sigui, hi ha d'haver-hi aquest pes, o sigui, se l'ha d'inhabilitar.
Sí, segur,
hi ha d'haver-hi un càstig, o sigui, independentment de si ell avui hagués tret una mica de dignitat i hagués plegat, jo crec que és necessari anar fins al final i que li caigui una bona inhabilitació.
Doncs passa que ell s'aferra a això, no? creo que él se aferra al proceso burocrático para estirar, porque si no, no hay otra manera de justificar que no renuncie hoy.
Bé, jo crec que anava en aquesta línia, que jo crec que ell el que es vol assegurar és el màxim de temps possible en el poder, ja no potser d'ell com a cara visible, sinó del seu equip, perquè avui hem vist que té molta claca al darrere. És a dir, si ell ara va per la via de la inhabilitació, no hi haurà unes eleccions immediates, sinó que tot forma part d'un procés, per tant hi haurà algú que es faci càrrec de manera momentània fins probablement el 2024 de la federació, Bilda seguirà sent, que al final...
No, Bilda cae.
Però si hi hagués una persona que s'ocupés fins que n'hi haguessin les pròximes eleccions, hi hagués algú del càrrec, és que no me recordo ara el nom, com seria de la persona que es faria càrrec
de la comissió gestora.
Sí,
president extremeny, era?
No. Però en tot cas aquesta persona és algú de la confiança de Jorge de Rubiales, i per tant Jorge Bilda, mentre aquesta persona estigués en el càrrec, ell seria.
Marta, ¿vos crees que las Juelas vuelven con Bilda en el cargo?
No, pero nos ha demostrado la federación que eso le da igual.
Pero ahora son todas, ¿eh?
Tuxe.
Da igual.
Jo crec que ara no hi ha Ateneas, no hi ha Carmonas, no hi ha Laia Codinas...
Perquè hi ha hagut aquest comunicat. Els fets són tan greus que ara, encara que volgués trucar tot el Barça B, jo crec que les jugadores no hi anirien.
Per això t'ho dic.
Perquè ara és qui anirà.
No, és que al final serà poètic i serà veritat.
Clar, però tot això ha sigut posterior a la reacció aquesta que hi ha hagut de tot el futbol femení. Però abans jo crec que un dels motius també de Rubiales és dir, si jo no dimiteixo, estic dilatant el procés, tinc més... marge en el temps, més poder, i podré fer el que jo vulgui.
El viernes que viene hay una convocatoria del masculino.
Sí, Luis de la Fuente, sí. L'home que ha aplaudit avui.
Seguiran cayendo també...
Jo crec que només un, que és Borja Iglesias. Ràpidament, Albert, ha acabat el Real Madrid, que tinc un protagonista al telèfon.
I ha guanyat amb gol de Bellingham al tram final, tercera jornada consecutiva, marcant 4 gols en 3 jornades. Per tant, el Madrid comença la Lliga amb 9 de 9, pendents, evidentment, de l'estat físic de Vinícius, que s'ha lesionat muscularment.
7 per sobre de 2:15, és un plaer, de veritat, tenir avui, aquesta nit el Tu Diràs en directe, una entrenadora de la Lliga F i una bona amiga, com és la Natàlia Arroyo. Hola, Natàlia, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què et diu ara mateix el cos després de tot el que hem vist? Tu, vaja, si hi ha algú que coneix perfectament totes les persones que formen part de tot aquest univers del qual estem parlant, ets tu. Què sents? Què és el que et diu el cos ara mateix, Natàlia?
És un fet vergonyós, que... Una de les coses que a mi sempre m'ha ocupat i que sempre m'ha il·lusionat és intentar aconseguir que es parlés de futbol femení en termes positius, en termes d'èxits en la mesura del possible. Quan els tenim com els tenim, que són victòries, que són fets que haurien de tenir-nos, si voleu, centralitzant el programa, que ja és un èxit en si, si estiguéssim parlant d'això en els termes positius i si voleu, fins i tot una altra cosa que m'apassiona sempre, des de tàctica o no tàctica, doncs estaríem contents, però estem parlant, fixa't de què estem parlant, de fets absolutament lamentables, no sé què més lamentable darrere l'altre, és a dir, si les fermentiques eren d'avui o els fets en si. Em sembla això trist i és una tristesa de dir, uf, és que cada cop estem sempre en el mateix bucle, no? Un bucle que no s'acaba mai i que no ens permet brillar en cap moment, fins i tot quan hi ha fites esportives, històriques i fantàstiques que es podrien celebrar en si, però és que és un mundial esquitxat ja no només per la celebració post, sinó amb tot el previ, no? I és sempre aquesta sensació de que en cap moment te'n salves, i això al final acaba frustrant i acaba, doncs això, en molts moments estiguis preguntant-te, val la pena tot plegat quan no hi ha llum, quan hi pot haver, que tot és entrebancs, i és una mica el que sento, no? Tota aquesta barreja del que fa anys que pateix la gent i que fa que tot això no acabem de construir-ho en ferm.
Seguint amb la teva amb la línia, amb la metàfora que fas, avui, que és un dia tan fosc, calia que fos un dia tan fosc per veure potser una mica més a prop la llum? Estem potser avui, amb tot el que ha passat, amb tot el que ha generat, una miqueta més a prop, malgrat que avui realment és tot molt fosc?
Sí, perquè que ja foscor fa temps que ho diem. Vull dir, fa molt de temps que estem traient llanternes. Ja estem intentant dir que aquí hi pot haver un camí alternatiu, però ens han tingut per gent que no estava volent veure llum on aparentment n'hi havia. No, és que aquí hi ha foscor i que en tot cas hi ha una porta per allà que ens pot portar un camí nou, hi ha un camí molt més engrescador i un camí més en la línia de camins internacionals i de camins que estan fent altres països cap a una direcció positiva. I ha fet falta una cosa tan bèstia, tan absolutament injustificable, que ha anat agafant o aconseguint que hi hagi més gent que, seguint amb aquesta metàfora, doncs agafi una llanterna i digui, ostres, és que estic d'acord amb tota aquesta gent, a qui no li entenia potser el missatge o amb qui no havia aconseguit connectar. Vull dir, ara els fets són suficientment greus com perquè s'estigui tenint un interès més gran per entendre motius que van una mica més enllà dels que avui han sortit a la llum, no? I crec que sobretot és la sensació que tinc en les últimes hores, no? Que estem tots pendents de reaccions noves que fa que estiguem, no? Totes les que hem sigut o hem intentat tenir una veu crítica constructiva sempre, però que per mi l'històries, doncs moltes vegades no hem aconseguit que tingui altaveu, doncs ara l'està tenint. Per què? Doncs perquè estan sumant-se a la causa gent que sí que té aquest altaveu, i a partir d'aquí és inevitable la reacció a tots els estaments, no? Des de les reaccions polítiques que hi ha hagut a les últimes hores i a l'atenció mediàtica que estan havent a programes on no hi ha sigut habitual, i sé i soc conscient, si ho puc dir de primera mà, que el Tuigas no ho és, no? Però, bueno, pues, tots els mitjans estan obrint amb això i estan parlant d'això a totes les esferes de la Casa Reial, com et dic, la política. Això ja s'ha esquitxat tant que, ja et dic, hi ha molta més gent amb ganes de treure la llanterna i dir, potser no és una cosa d'unes... d'unes especialetes que no els està bé el que sigui. No, això té una dimensió molt, molt profunda i que va molt més enllà de Geni o de les 15 o de Jorge Vilda o de Luis Rubiales. És una mica més profund que això, no?
Avui que veia a Jorge Vilda aplaudir a Rubiales i pensaven tots aquells que deien les capricioses, no? Aquestes 15 que són unes capricioses que com allò que una miqueta celebrades, que no se sap exactament el que diuen i el que volen, no? que li estan fent el llit a un entrenador, amb quin dret, i que hagi hagut... Avui que el veia aplaudir, no? Em fa l'efecte que, no sé si tu també has tingut aquesta impressió de dir, ara segurament ho està veient tothom, el que realment volien dir aquelles 15.
Mira, amb tot plegat, entenc totes les postures, i a mi el que m'emprenya més, i segurament també per aquesta cosa periodística que m'ha remogut sempre... jo no sé si les 15 haurien hagut de sortir més clarament a explicar motius o no sé quines dificultats han tingut o si les sé, però el problema fins i tot el problema a tot arreu sempre és qui té un altaveu i qui té un altre, no? Si tu tens un altaveu molt gran i et permets la llicència, doncs, que en rodes de premsa o en assemblees o en cada aparició pública de la que tens la sort de tenir vas dient, doncs s'acaba construint una realitat que és la que tu estàs construint. L'altra banda, doncs, no ha trobat tots aquests avaradors o ha decidit no tenir-los, doncs, per una elegància diferent. I amb tot plegat s'ha diluït els motius. Hi ha molts moments, hi ha molta gent, doncs, que al carrer no sap els motius en ferm, no? I s'ha pensat que és no vull que tu siguis l'entrenador o no vull el que sigui, no? I com han construït un altre relat, aquí és una mica el que ha distorsionat una protesta o una postura de dir volem unes millores o volem un camí que es traci diferent o un tracte que sigui diferent. I com et deia al principi, és una cosa que s'ha anat repetint amb el temps i segueix repetint-se amb el temps el mantra de és que les dones estem sempre no conformes amb, o és que el sistema no permet cap altra postura, és que el sistema s'ha de revisar, és que el sistema no ens està deixant cap altra opció, que a vegades alça la veu d'una manera, doncs, que està sent molesta, evidentment, perquè s'estan revisant coses molt profundes i molt acceptades en el món. I lamentablement és una cosa que està esquitxada per una qüestió de gènere, perquè això en futbol masculí no passa, perquè no hi ha aquestes situacions. I aquí és on sempre som les altres. I és on entenc que es distorsiona tot plegat i on es fa molt difícil el debat sense trepitjar ulls de poll. Crec, i és una comparació que potser no té gaire sentit, però el que sento en aquestes últimes hores és que l'únic moment en el que ens hem apropat una miqueta a aquest sentiment d'indignació molt més profunda i molt més social és quan s'estan començant a posar damunt la taula qüestions de racisme. Aquest és l'únic moment en el que hi ha hagut homes en l'entorn del futbol que estan dient, ep, aquí què passa? Hi posem o no hi posem mesures? És l'únic moment. L'altra cosa, no sé si és feminisme o no és feminisme, però és la qüestió de les dones. Doncs aquí no és una qüestió de les dones, és una qüestió de tracte, de mirada, d'aposta o no aposta, i aposta de debò, no aposta populista.
Sí, amb... Digues, perdó.
I és això.
No, anava a dir, si em permets, amb una salvetat, que jo crec que quan parlem de racisme hi ha unanimitat pràcticament tancada, i aquí fins i tot, amb el que hem vist, encara no n'hi ha. Que això és el que és francament preocupant. I això
sí, però tot i així seguim amb problemes. És a dir, la unanimitat potser està als estaments perquè políticament s'ha avançat més amb aquest tema, no? Perquè ja fa anys que s'arrossega, però amb que les dones estiguin mitjanament a prop del poder, diguem, o dels èxits o de les oportunitats o dels recursos, és relativament recent. És a dir, la qüestió racial fa segles que es tracta, i tot i així no la tenim resolta. Sí. I es veu cada partit o en cada escena lamentable que pugui haver cada societat diferent. Si mirem en el món, si parlem de futbol, i és que sempre torno al mateix, fins als anys 80 no podíem jugar, estava prohibit, i les federacions a tot arreu del món prohibien i van aturar absolutament cada intent de les dones d'organitzar una cosa mínimament decent en forma de lliga. Aquest és el nostre context, aquest és el nostre recorregut. I en 50 anys, doncs, què ha passat? Que tot i els pals a les rodes, la cosa ha avançat, la dona ha aconseguit tirar endavant, ara hi ha èxits que fan emprenyar i estan, bueno, doncs estan fent revisar coses, i entenc que això doncs s'ha de remoure, i hi ha un sistema que és el sistema en el que hem d'acceptar de jugar-hi tots, però no a qualsevol preu. I aquí és una mica quan ens indignem, no? Quan, no sé, intentar justificar el que s'ha justificat avui em sembla absolutament, bueno, m'emprenya fort, i després doncs avalar, perquè mira, perquè demano perdó, ja està, vinga, va, m'heu de perdonar, em sembla greu. I sobretot em sembla greu perquè desvia l'atenció del que hauria de ser important, que és que parléssim de debò en com hem d'aprofitar aquesta empenta a nivell futbolístic i de títol mundial per agafar embranzida i seguir construint. Però entremig tenim una lliga que està constantment frenada, i unes apostes que es fan més de cara a la galeria que en ferm, no sé, crec que no és el camí, i és una pena que no sigui el camí amb les generacions fantàstiques que estan creixent, i que malgrat tota la merda que a vegades es veu allà a la superfície, encara seguim arrossegant un munt de nenes que volen posar-se samarretes a les seves referents i ídoles, i que després d'èxits televisats i seguits mediàticament, doncs volen triar el futbol com. És que estem en un fantàstic moment, malgrat tot, i és una pena i és frustrant.
Encara hi ha llanternes, Natàlia, malgrat tot.
Sí, sí. I que surti més llum, que és el que volem. Un plaer, Natàlia, un altre dia, evidentment, en moltes millors condicions, xerrarem de la temporada de la Real Societat amb la Natàlia Natàlia Arroyo, el catalán, fent una feina fantàstica. Natàlia, gràcies, una abraçada forta.
A vosaltres, i si toca aixecar la catifa, doncs l'aixequem i que surti tota la pols.
I tant que sí, que sigui així. Natàlia, una abraçada.
Abraçada i gràcies.
Bona nit. No sé si ha de fer una pausa o no, hauria de fer una pausa, no? Sí. I en tornar, parlem del paper del Barça. Avui amb tota aquesta jornada tan intensa i informativa que hem tingut. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar a Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa't a la teva botiga Movistar.
Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC1 i l'Ajuntament del Catllà presenten... Castells a RAC1 a la Diada Castellera del Catllà, amb Xavi Aymerich en directe des de la plaça de la Vila. El dissabte 26 d'agost a 5:45 de la tarda, la temporada castellera arriba a una de les setmanes més destacades del calendari.
La colla vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la colla jove Xiquets de Tarragona coincidiran a la plaça de la Vila, una plaça diminuta amb tres colles castelleres gegants.
El dissabte 26 d'agost a 5:45, l'exhibició de castells del Catllà al Tarragonès amb castells i actuacions històriques que no et pots perdre. Fent pinya, tots som un. Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
10 minuts i la mitjanit, tu diràs, RAC1, amb la Marta Corredera, la Laia Bonals, el Juan Irigoyen, el Ferran Martínez, la Laia Coll, la Marta Ramon, l'Edurne Concejo i també el Damià López. El Dami l'acomiadem ja, que ha fet més hores que un rellotge avui. Dami, a descansar, bona feina, que avui, vaja, amb l'esperpent que has viscut, ja pots anar a descansar avui.
Molt bé, això encara no s'ha acabat, eh?
No.
Jo crec que hem vist tots que Luis Rubiales encara no ha donat el seu braç a torça, que farà servir totes les eines que estiguin a la seva disposició per bé que el CSD el doni pràcticament per inhabilitat. El que està claríssim és que Rubiales continua pensant que en una batalla jurídica ell encara no... Vaja, ell no ha fet res que sigui punible, així que ja veurem si el CSD l'inhabilita, si no, o com continua aquesta batalla legal.
Sí, sí. Gràcies, Dami, bona nit.
Vinga, bona nit.
De fet, en aquest sentit, un detall que podem afegir, Marta, sobre aquesta possible inhabilitació, perquè pot haver-hi una, diguem-ne, una condemna més immediata.
Sí, ens apunten fonts jurídiques ben connectades amb la FIFA que el procediment de la FIFA pot anar més ràpid que el del TAT i que en poques setmanes pot haver-hi decisió i que se'l suspengui per part de la FIFA. Per tant, veurem qui arriba primer, però pot ser que la reacció de la FIFA i la suspensió de la FIFA arribi més aviat que no pas aquest procés que s'engega ara amb el TAT i que estàvem explicant.
Ara farem un exercici d'aquests que em fa molta por fer, perquè ja ho hem parlat amb la Marta i amb la Laia moltíssimes vegades, que és allò de demanar-vos una opinió pràcticament amb una paraula abans de llegir la peça, per no trepitjar-nos, que és l'actitud del Barça avui. Us ho demano pràcticament amb una paraula, si podeu fer l'esforç de definir què opineu de la reacció del Barça avui.
Ridícul.
Decebedora.
Lamentable.
Jo crec que tienen miedo,
tèbia.
No?
Tèbia? Que tenen por, Marta?
Vergonyosa.
Ha estat la capitana Alexia Putellas, que ha hagut de sortir a títol individual a liderar la reacció de les jugadores del Barça contra Rubiales. Marta.
Sí, el missatge ha estat curt i contundent. Esto es inaceptable, se acabó contigo, compañera Jenny Hermoso. I a partir d'aquí s'hi han anat sumant la resta amb tuits molt similars. Aitana Bonmatí, Mariona, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Mapi León, Catacoll, Sandra Paños, Claudia Pina, Salma Parayuelo. Hi ha un llarg etcètera. No hi ha hagut diferències entre les que van anar o no al Mundial i s'ha fet palès que la unió contra Rubiales s'ha fet evident al vestidor i també s'ha fet evident en el comunicat de FUTPRO que ja hem comentat. S'ha afegit a l'allau de reaccions l'entrenador del Barça femení, Jonathan Giraldez. Días grises para el FUTFEM español. Son actos y comportamientos alejados de la sociedad en la que nos queremos y debemos convertir. Recuerda que si no te posicionas, te estás posicionando. Que això també serviria pel comunicat del Barça. Cambios estructurales y medidas urgentes ya. Quan ha fet el tuit Alexia, per cert, el capità del masculí, abans també ho dèiem, Sergi Roberto, ha reaccionat fent seu el tuit de la seva homòloga al femení. Estem amb vosaltres, estamos con vosotras.
I el comunicat del Barça, el comunicat que tocava, perquè abans n'han fet altres, de Ter Stegen, ha arribat passades les 3 de la tarda sense demanar la dimissió de Rubiales.
Era el primer comunicat que emetia el club perquè al llarg de la setmana s'havia limitat a transmetre missatges a través dels seus treballadors de comunicació, però sense una postura oficial per escrit que, insistim, ha arribat passades les 3 de la tarda. El comunicat evita ser beligerant contra Rubiales, arrencant amb una frase descriptiva. Sembla que les explicacions que ha donat el president de la federació, el senyor Rubiales, han resultat suficients per als membres presents de l'assemblea que tenien la potestat de ratificar-lo en el càrrec. El Barça diu que considera totalment impròpia i desafortunada l'actuació del president de la federació durant la celebració del Mundial, però al mateix temps diu això. Són uns fets que considerem lamentables que el mateix senyor Rubiales ha considerat un error i pels quals va demanar disculpes. Es resisteix a demanar-ne la dimissió i a referir-se al seu càrrec al llarg de tot el text i remata el text així. Davant d'aquests fets injustificables, el Barça es compromet a continuar en una línia de donar suport a l'esport femení, a la plena igualtat entre homes i dones en el món de l'esport i a la societat en general, a garantir la seguretat de la dona a l'esport i a denunciar qualsevol actuació que vulneri els nostres principis i estatuts.
Ara parlarem del cas concret de la vicepresidenta Fort, però abans, opinions.
Un apunt. És igual contra qui hagi sigut, amb qui va ser el petó, és igual, però és que a més Jenny Hermoso és la màxima golejadora històrica del teu equip femení, que no és una qualsevol que passa per allà, és a dir, que et toca de prop, i que si tu després vols continuar sent un club exemplar, com crec que has estat des del 2015, que has liderat el canvi i l'evolució del futbol espanyol, després et voldràs penjar medalles, agafaràs la bandera del femení i voldràs treure pit, però també cal que hi siguis en dies com avui. I per mi el comunicat del Barça deixa molt de desitjar. No entenc què li deuen a Rubiales i no entenc perquè avui el club no es posiciona com hauria de fer, posant en valor, mai més ben dit, valgui la redundància, els valors que sempre ha defensat el Barça.
Te sorprende?
No, a mi sí.
A mi em sembla una oportunitat perduda.
¿Cuánta gente había en la gira del Barça masculino en estos
molta,
días?
Moltíssima.
No vulguis saber.
¿Cuánta gente mandó el Barça a Australia?
Uno en la final, ¿no? Puig fue de paseo.
Sí, pero ya no... Sí.
No, Juan, sí, significativo. Vos tenés a la mitad de tu equipo jugando ahí, ¿eh? ¿Cuántos juegan en la final? ¿Cuántos sean del Barça? ¿7?
Sí, sí.
No.
¿Set titulars? No.
Entendemos que Hermoso...
Sí, cuenta la mitad, sí.
¿Una persona para la final? ¿Y a Estados Unidos hay un contingente? Casi se cae el avión con...
Tanta havia la reacció, realment.
Però és que crec que el Barça fa temps, i sonarà una mica d'això, però que l'aposta pel femení és inèrcia. I tu estàs mantenint el camí que portes. Però estem veient que hi ha una temporada de retallades, que hi ha una projecció de l'equip que tu no estàs apostant. O sigui, portes una inèrcia positiva i a la Lliga et passeges i arribes a la Champions i...
És herència també, Laia, no?
Bueno, crec que és el camí que és el camí.
És herència també l'aposta del femení.
Totalment, sí.
El primer que fa...
Totalment, l'aposta no ve de la directiva actual.
El primer que aposta del femení, la Marta Corredera ho sap.
Estic molt d'acord que ve d'inèrcia, que evidentment és una cosa positiva que va deixar la junta directiva de Bartomeu, però fins ara els fets han succeït d'una manera que ho han tingut fàcil per anar apostar. Ara venen corbes de veritat, perquè ara hi ve una situació molt delicada. Primer de tot, i crec que amb el que ha passat avui se't posa a favor, que és que la possible problemàtica que hi pogués haver-hi amb les jugadores que van decidir finalment anar al Mundial i les que van decidir renunciar-ho pensant en el bé col·lectiu, això podia ser un conflicte, però amb el que ha passat avui crec que això es pot girar en benefici del Barça o que potser pot suavitzar una mica les coses. Punt 2. Ara el Barça, ho apuntava la Laia, està en una situació tot el club de retallades o, si més no, de no augmentar els pressupostos pel que fa al femení de mantenir-los. Però hem d'entendre el context del futbol femení, que és un mercat emergent. Tots els contractes han d'augmentar, perquè els clubs cada vegada, no només a Espanya, sinó arreu d'Europa i arreu del món, ja estan posant més calés.
Clar.
Tu ara mateix tens la millor plantilla del món i tens jugadores molt talentoses. Una desena d'aquestes jugadores, entre les quals Alexia, Sandra Paños, Mapi León, Patrick Guijarro, jugadores que han estat claus en el fet de que el Barça hagi guanyat ja a dia d'avui dues Champions, acaben contracte d'aquí un any. També, per exemple, l'entrenador Jonathan Giraldez. Aleshores, si tu vols renovar aquestes jugadores, no els hi pots seguir oferint la mateixa quantitat de diners, perquè aquestes jugadores tindran ofertes de molts altres clubs, perquè són campiones d'Europa i, a més, algunes ara també són campiones del món. Per tant, ara aquí al Barça ha d'estar en un moment que si realment es creu el femení es veurà, i si no jo crec que pot quedar un pèl enrere.
Però és que això que dius, Laia, que té campiones d'Europa i campiones del món, és un actiu del club, que el club ha de saber utilitzar per aconseguir més patrocinadors, més diners, per poder seguir apostant, invertint a l'aposta del futbol femení.
Sí, és una línia de negoci en la que hi creus.
Però per això ara es veurà en aquestes corbes que venen i dificultats com ho resolen.
I després s'ha de veure, per exemple, en aquesta línia que esteu comentant, amb una decisió que em sorprèn és que l'arquitecte d'aquest Barça, Márquez Zubizarreta, ahir les dues Laies, ahir a Colla Guirracu i la Laia Borals al periòdico, deien que marxarà o que no continuarà a Mundo Deportivo. L'Àngel Pérez va contrastar la informació amb el protagonista i ell va dir que ell no té intenció de marxar. O sigui, a mi el que estic veient és que aquí hi ha un xup-xup No sé si marxarà ell o és que realment el volen fer fora. Aquí veurem què passa també amb aquest... Potser ens estem desviant una mica del tema, però...
Sí. Però jo em referia més al comunicat, perquè sé que, és que hi ha moltes coses. No estaríem fins les dues de la matinada.
Hablamos del comunicat en relació al futbol femení. Jo estic convençut, i crec que tots en la mesa, que si el femení no estuviese en el moment que està i si no tuviera la repercussió que podria tenir... suprimir o sacarle presupuesto, el femenino terminaría exactamente igual que el baloncesto, que el balonmano, que el fútbol sala. O sea, que ese sería el camino. De cómo conociendo cómo piensa la gente que manda, no tengo ninguna duda de que pasaría por el serrucho.
Es que potser és el camí, per això dic que ara és el moment de demostrar-ho.
Que no és aquesta la manera d'actuar. Marta, no vol fer comentaris, la Marta Corredera.
No, sí, està molt indignada. És que a mi em sap molt de greu tot. Em sap molt de greu perquè el Barça... S'omplen la boca de que són un exemple amb el futbol femení i amb l'esport femení en aquest sentit, i el comunicat d'avui et demostra que no és així. I per mi així hauria de ser un club exemplar, un club on s'hi reflexa, o és el mirall on s'hi veuen moltes nenes petites per ser el dia de demà el que moltes jugadores són avui, i que no s'hagin mullat avui, que no hagin donat una passa endavant, que no estiguin al costat de les seves jugadores, per mi és una passa enrere molt gran del Barça en el futbol femení.
Edurne, que no té...
Sí, que el Barça no ha estat a l'alçada del club que vol ser, d'un club que vol liderar el futbol femení a Catalunya, a Espanya, a Europa. T'has de posicionar molt clarament. Quan tu ets el líder, ho has de demostrar. Ho has de demostrar amb fets i amb paraules. El comunicat es queda molt curt, parla d'error, demanar disculpes. No ha sigut el to de la compareixença de Rubiales el d'anar a demanar disculpes. Ha sigut un to molt elevat. Per tant, tu has de respondre. Tens quasi la meitat de la plantilla d'aquella selecció són jugadores del teu club. Ho deia la Laia, la Jenny Hermoso, que és una futbolista històrica del Barça. No pot ser que et posis de costat, no pot ser que tinguis a la pilota d'or liderant la onada a xarxes socials, el teu entrenador de l'equip el dia abans ja posicionant-se l'endemà mateix, el dia de la roda de premsa de Rubiales, amb un tuit tan contundent exigint canvis estructurals. No pot ser que tu com a club et quedis en un comunicat tan tebi, tan curt, perquè ja no només el que pensem els que des de fora ho veiem, quin missatge estàs enviant al teu vestidor, quina protecció, quin suport, perquè després sortim a la tele quan guanyem Champions dient que nosaltres fa molts anys que fem apostes per futbol femení. Doncs bé, és la federació, no és el Barça, molt bé, però això també és donar suport al futbol femení.
Sí, també a part de tots els que comentava ara l'Edurne, Marc Zubizarreta també ha dimitit o ha renunciat a formar part del comitè executiu de la federació després de tot el que s'ha vist avui. A mi del comunicat del Barça, sobretot el que em sorprèn és la justificació o suposada justificació que jo entenc com a
Sí, no, jo també l'entenc així.
Del que fa de Rubiales, perquè ha demanat perdó i que ell considera que també són desafortunades les seves actuacions.
Que el mateix senyor Rubiales ha considerat un error i pels quals va demanar disculpes.
Aquesta frase, per mi, és la vergonya. És la vergonya infinita d'aquest text.
I després hi ha una cosa que ha dit la Laia al principi, que crec que ha passat desapercebuda, la Laia Coll, perdó, que és, què li deu al Barça de Rubiales? Què passa aquí? Que hi ha por, que tenim a sota la catifa, que tenim por que s'aixequin catifes i que surtin, que hi hagi massa pols. A mi això entenc que el soci del Barça,
quin control dels àrbitres,
pugui mal pensar.
No, alguna cosa se'ns escapa, segur que alguna cosa se'ns escapa, i que per això hi ha aquest comportament. Si no, estatuts, aposta, jo no ho acabo d'entendre. De fet, ha sorprès que poca estona després del comunicat, Marta, la vicepresidenta Elena Fora ha fet un fil a Twitter, diguem-ne, que més contundent, una pròpia vicepresidenta sent més contundent que el mateix comunicat del club.
Sí, un fil a títol personal en què hi destaca aquesta reflexió. Manifesto el meu total rebuig a l'actuació de tots aquells membres dels estaments oficials i no oficials que permeten i emparen actuacions reprovables i a tot allò succeït aquest matí. I considero necessària la seva dimissió immediata. Calen aires nous. clar, el contrast és que és la nit i el dia.
Sí, sí.
Li hem preguntat a Elena Fort si volia entreexplicar-nos a la ràdio el seu punt de vista, però ha declinat l'oferiment i matisa que sí que està d'acord amb el comunicat del club, però que ella té la seva pròpia opinió que va més enllà del que diu el comunicat. Des del club no ens han detallat com s'ha gestat el contingut del redactat, però és obvi que no satisfeia tothom en el si de l'entitat, és evident, perquè si no, tu no has de fer un fil després aclarint res o anant més enllà en res.
Em consta que Elena Fort no és l'única directiva que no està d'acord amb el comunicat del Barça, que l'han trobat vergonyós, que l'han trobat tebi, que esperava un altre tipus de comunicat, de posicionament per part del club. I això, l'única conclusió que se'n pot extreure és que realment els directius d'aquest club no
pinten, poc.
No pinten res més, clar, enllà de presentar un aval que permeti a senyor X ser el president.
Aquest és el paper del Barça, Galdós, i que jo crec que poc o molt ha deixat satisfet a ningú, o pràcticament a ningú, malgrat que qüestions de títol personal hi hagin les opinions que hi hagin en qüestió. Més enllà d'això, abans de tancar el... Vaja, és que és, abans de tancar el programa, pràcticament, fem un breu repàs de més reaccions destacades. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit.
Del discurs de Luis Rubiales a l'Assemblea de la Federació Espanyola.
Sí, comencem per Lola Gallardo, portera, sí, de l'Atlètic de Madrid, una de les rebels, entre cometes, que s'han mantingut fermes i que no han jugat al Mundial. N'ha parlat també una de les signants del comunicat de,
sí,
FutPro,
sí,
i que n'ha parlat aquesta nit a Telecinco.
Yo no he visto a Rubiales darle un beso a la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando han ganado títulos importantes. Es que no me entra en la cabeza. O sea, puede estar eufórico, que creo que está eufórico por otras cosas, no porque la femenina sea vos campeona del mundo. Y si tanto
¿por qué
defiende...
otras cosas está eufórico?
Porque ha sido un año muy difícil, las 15 somos una niñata y una chantajista y él los tiene muy grandes y ha ganado.
Doncs no
es pot dir més.
Bravo, bravo.
Lola Gallardo a Telecinco. També n'heu parlat abans, el paper de Borja Iglesias,
sí,
l'únic futbolista masculí fins a aquesta hora de la nit del dia d'avui, que ha dit que no tornarà a la selecció espanyola si no canvien les coses. Ha fet un fil de tres piulades al Twitter, val la pena, el llegeixo ràpidament. Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. Vestir la camiseta de la selección española es lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. Por un fútbol más justo, humano y decente. També hi ha ficat cullerada a través del Twitter el president de la Lliga, Javier Tebas.
Home.
Que amb la guerra que manté amb Rubiales des
clar
de fa temps,
sí, vinga,
ha aprofitat l'avinentesa per recordar que els estirabots de Luis Rubiales venen de lluny i desacreditar encara més la figura del seu rival i encara president de la federació. També l'ha alçat la veu dues de les empreses que patrocinen la Federació Espanyola
compte
de Futbol.
Això, compte amb això.
Iberia i Iberdrola, via comunicats oficials. En el cas de l'aerolínia, Iberia afirma que recolza les mesures oportunes i pertinents que s'hagin de prendre per preservar els drets i la dignitat dels i les esportistes. I l'energètica Iberdrola expressa preocupació per una situació que està deslluint el triomf de la selecció i proclama que qualsevol actitud que vagi en contra de la igualtat de drets i la dignitat de les dones no té cabuda ni a l'esport ni a la societat.
Això
no
són els calés, eh?
Sí, no són els calés. Però qui posa els calés també ha alçat la veu. I acabo amb so d'aquesta tarda a les portes de la seu de la federació a Las Rozas, on em sembla que ja ho hem comentat, hi ha hagut una manifestació espontània de desenes de persones protestant contra Luis Rubiales. Potser això de la manada no calia, però no. En fi.
Es poden fer de manera més afortunades, però en qualsevol cas aquesta és el sentit, a part de l'afició que vaja, i de qualsevol persona que ha volgut anar a protestar en contra de Luis Rubiales. I més enllà del Barça, hi ha una reacció d'un altre club català, que és l'Espanyol, que en aquest cas sí, per cert, com el Real Madrid ha fet un comunicat tard de nassos, però l'ha fet diguem-ne, anant un pas més enllà que el Barça, perquè s'ha postulat al costat dels moviments que hagi de fer el CCD, és a dir, dit d'una altra manera, aquells moviments que han d'acabar traient Luis Rubiales de la presidència de la Federació Espanyola. I l'Espanyol, la Joan Camí, bona nit, bona nit, ha demanat la destitució de Luis Rubiales i n'ha condemnat i rebutjat les explicacions.
Sí, com dius, l'Espanyol ha demanat la destitució de Rubiales després del petó no consentit a Jenni Hermoso en la celebració del títol de campiones del món. El club també ha condemnat i ha rebutjat les explicacions que ha fet Rubiales a l'assemblea extraordinària. L'Espanyol, que no ha participat en l'assemblea, ha volgut expressar que el club sempre s'ha mostrat valent en la denúncia de comportament considerats injustos o inacceptables. El club blanquiblau també ha volgut mostrar, evidentment, el seu suport a Jenni Hermoso.
Clar, aquí hi ha un petit problema, que és que el que hem escoltat primer, la primera veu que hem escoltat de l'Espanyol, ha estat el seu entrenador, Luis García. I diguem que no ha anat en la línia del seu club, com hem vist en altres ocasions. Joan.
Sí, de fet, li he preguntat jo, que he tingut l'oportunitat de fer la pregunta en roda de premsa, i m'ha sorprès que no digués res, perquè és una persona que acostuma a entrar a tots els temes. L'afrontem.
Hay que darse cuenta que han hecho muchísimas cosas bien, un camino muy difícil, y felicitar de manera particular a Jorge Vidla y su staff, que tuve la suerte de tenerlos en el curso de entrenador que hicimos en Las Rozas. Y la segunda... Me preocupa Anduba, Mirandés, Español y mi equipo. Nada más, no tengo nada más que decir sobre esto.
No sé si li tornaran a preguntar això a Luis García.
Segur que sí. I vaja. Més si ha sortit el comunicat de l'Espanyol després de les seves declaracions.
Cosa que estem amb les mateixes de sempre, eh?
Però muy flojo.
Mira que jo sóc molt de Luis García, tu saps.
Sí, ho sabem. Sí,
aquí s'han dit coses de Luis García.
S'han dit coses molt grans.
I la segueixo pensant.
Però en aquest cas ha estat...
En aquest cas no puc estar d'acord.
Absolutament.
Amb el que diu.
Però se nos calla un ídolo con esto, no.
Poc o molt en aquest sentit, sí. Compte amb el següent document. Aquest... Jo crec que aquest és contundent i de fet ha causat molt revolt, Joan.
Sí, passem de Luis García a Luis Enrique, l'exseleccionador espanyol de masculí, perdó, que li han preguntat també per aquesta situació, i atenció a la resposta.
No, si tengo que hablar basado en lo que es mi experiencia y lo que yo he vivido, porque he estado en la federación muchos años, creo que la labor y el trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional, él y su equipo, toda su directiva... Una labor, diría, sobresaliente. Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores.
Es que crec que es descriu ell solet i és tan vergonyós el que diu. És un mundo, un hombre en un mundo de hombres dándose golpes en la espalda i sent prepotent i sent totalment déspota i irresponsable. Perquè està en una posició d'un altaveu i fer això em sembla vergonyós tenint en compte la lluita aquella aquí que en teoria hauria de ser conscient del que passa
i conèixer-la de primera mà.
És que és trist que al final el suport està arribant més de fora que de casa, perquè internacionalment estan totes les mirades posades aquí. Ja fa un any des del conflicte amb les 15 que la premsa internacional s'interessa, preguntava i veia com altres seleccions hi havia queixes i hi havia resultats, no hi havia resposta de la federació i aquí no. Doncs arribats a aquest punt, tot els mitjans de tot el món estan parlant d'això. Tenim mitjans arreu del món que no es poden creure que a Espanya encara continuïn així. Associacions de futbolistes internacionals, clubs a títol personal, jugadores també a títol personal, donant un suport que aquí ens està costant, que aquí ve amb molts però, vigila, mirem això amb molts condicionants, on no hi hauria d'haver absolutament cap condicionant per condemnar algú que és absolutament obvi.
Ha estat un dia llarg, ha estat un dia molt intens i aquest pràcticament és tot el que s'ha dit i ha començat de manera trista, però em quedo amb la reflexió de la Natàlia Arroyo, que tant de bo que comencin a aparèixer més llums en aquesta foscor aixordadora que amb la qual hem començat el dia, amb un impresentable com Luis Rubiales, el qual poc o molt el seu moment i la seva hora com a president de la Federació Espanyola li hauré d'arribar en els propers dies, o com a mínim així ho diu el sentit comú. 13 minuts per sobre de la mitjanit. Gràcies a tota la gentada, gràcies per la paciència, gràcies per la concreció. Estic molt, molt content amb la vostra concreció. Gràcies, moltes gràcies, de veritat, perquè no era fàcil. Gràcies, Laia Coll.
Bona
gràcies,
nit.
Joan Camí. Gràcies, Ferran Martínez. Gràcies, Pani Goyen. Gràcies, Laia Bonals. Mira quina gentada. Gràcies, Marta Corredera. Gràcies, Marta Ramon. I espero un moment que quedes, Marta, explicant-me una cosa al Barça masculí.
Queden algunes coses.
I gràcies, ja torno de consejo. Una abraçada. Bona nit.
Molt bona nit.
Una pausa i tornem.
RAC 1. Dona suport al Team Total Energies en l'esdeveniment ciclista més gran d'Espanya. Som-hi, Total Energies, la companyia multienergies que comparteix la teva passió per l'esport.
Sigueu on sigueu, feu estiu amb RAC 1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som 1.
Un 13 de maig va arribar per primera vegada una dona a l'Everest. I just un 13 de maig vaig tornar d'Erasmus. No ho oblidaré mai. Va ser el mateix dia en què vam guanyar aquell títol.
Hi ha molt de futbol a la teva vida. I també a la nostra. Vine a Movistar i tanca el fitxatge de l'estiu amb un Smart TV des de 0 euros al mes. Informa-te'n a la teva botiga Movistar.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1 i l'Ajuntament de Vic presenten... Especial El Món a RAC 1, amb Sergi Ambudio en directe des del Teatre L'Atlàntida de Vic. El divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí, la nova temporada de RAC 1 amb tots els presentadors de la casa i les actuacions musicals de Obeses. Paula Valls. I Palat i Pelut.
M'encanta la meva mama, és l'amor de veritat.
El divendres 1 de setembre veniu a inaugurar la nova temporada de RAC 1 en directe al Teatre L'Atlàntida de Vic. Us hi esperem a tots.
El primer que arriba, el primer que seu.
L'1 de setembre, una edició especial del món per presentar el nou curs de RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració de Benito, Il·luminació Immobiliari Urbà.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
97.882 9 7 8 8 2
Sèrie
40 0 4 0
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Minut per sobre d'un quart d'una, encara algunes històries més el t'ho diràs, però abans recordeu el proper divendres 1 de setembre a partir de 2:15 del matí, edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Ambudio des del Teatre L'Atlàntida de Vic per presentar la nova temporada de RAC1. Descobrirem les novetats de la nova temporada amb tots els editors de l'emissora i les actuacions musicals d'Obeses, Paula Valls i Palat i Pelut. No us perdeu la presentació de l'equip de RAC1 al Teatre de l'Atlàntida de Vic aquest divendres 1 de setembre amb el suport de l'Ajuntament de Vic i la col·laboració de Benito. Ets de Palat i Pelut o no, tu, Marta Ramon? T'agraden Palat i Pelut?
No ho sé.
No tens el plaer, no? Ara no t'ho esperava, aquesta pregunta. Abans de tancar, a veure, Barça masculí. Avui hem tingut anunci important, insisteixo, en un moment estrany, però en qualsevol cas el Barça ha anunciat la renovació de Ter Stegen fins al 2028 amb una clàusula de 500 milions. És una ampliació, de fet, de contracte que ha de servir per generar espai salarial.
Sí, la intenció sempre havia estat poder-la tancar abans del final d'aquesta finestra del mercat d'estiu per poder generar estalvi en el marc del Fair Play. Amb l'ampliació del contracte de Ter Stegen també es difereixen emoluments cap al futur i a curt termini això representa una ajuda en clau inscripcions. Ter Stegen, que òbviament ha dit que estava molt content i amb moltes ganes d'aconseguir títols, seria notícia si hagués dit el contrari, acaba de començar la seva desena temporada al Barça, estrenant segona capitania i acumulant 379 partits de blaugrana. Guanyador del Premi Zamora el curs passat, es troba en el seu millor moment i amb aquesta renovació es garanteix pràcticament acabar la seva carrera al club, perquè el 2028 tindrà 36 anys, objectiu per tant complert i celebrat per totes les parts.
I amb aquest moviment està al caure la inscripció de Marcos Alonso.
Sí, la paperassa, pel que ens diuen, ja està a la Lliga i si no hi ha sorpreses negatives, el Barça espera que sigui inscrit a temps per entrar a la convocatòria de diumenge per Villarreal. Quedaran encara Iñaki Peña i Íñigo Martínez, que en aquest sentit doncs, encara li falta ritme de competició després d'haver superat la fascitis plantar.
I de cara a la setmana que ve, per tant, els deures del Barça estan clars.
Sí, quedaran les inscripcions d'Iñaki Peña i Íñigo Martínez, concretar l'arribada, com s'ha dit, de Cancelo, que s'està esperant a Portugal, aconseguir que surti l'anglès. I a dia d'avui, des de l'àrea esportiva, ens diuen que no s'espera cap altre moviment més. A tot això, sí, per cert, també a l'espera, ja ho explicàvem àmpliament ahir, de concretar la repalanca per no incomplir el pla de tresoreria presentat a la Lliga i que ho complicaria tot molt.
Jaume Rora, ser optimista. Veurem si acaba sent veritat o no. Gràcies, Marta. Bona nit.
Bona nit.
Bona feina. I abans de passar al poliesportiu, encara un apunt de mercat de l'Espanyol, Joan?
Sí, la tercera incorporació no és oficial, ho serà, jo diria que demà, que el jugador ja viatja. El jugador en qüestió és Ramon Ramos, lateral esquerre de l'Olympiacos brasiler de 22 anys, que es convertirà, com diem, en nou jugador de l'Espanyol, tal com han informat mitjans de Grècia i ha pogut confirmar RAC1. Serà una cessió sense opció de compra, és a dir, bé, juga un any i l'any que ve torna a l'Olympiacos, bé, per reforçar la posició de lateral esquerre i competir amb Brian Olivan.
Ha de ser de rendiment immediat, llavors, aquest jugador, per intentar ajudar aquesta temporada de l'Espanyol a tornar a primera divisió.
Correcte.
N'estarem pendents. Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I abans de tancar, 10 minuts per dos quarts d'una, encara el bloc poliesportiu, perquè avui, Quim Salvador, una cita de les que són xules, xules de veure, el Mundial de Bàsquet ha començat.
Doncs sí, el Mundial que es juga a les Filipines, al Japó i a Indonèsia. Tenim primers resultats del grup A, Itàlia 81, Angola 67, República Dominicana 87, Filipines 81, el grup D, Montenegro 91, Mèxic 71, Alè, Austràlia 98, Finlàndia 72, Alemanya ha guanyat el Japó 81-63 i el grup A que han jugat Canadà 95, França 65.
Déu-n'hi-do.
De 30 ha guanyat el Canadà a França.
Sí, sí. Duel d'equips candidats. Els Estats Units és el candidat principal, però sí, sí, d'estar dalt.
I Letònia 109, Líban 70. La selecció espanyola jugarà demà a la tarda a 3:45 d'aquí a Jakarta contra la Costa d'Ivori. Espanya és el grup G, que també, on també s'enfrontaran demà al matí Iran i el Brasil, i també debuten demà als Estats Units contra Nova Zelanda.
I abans d'aquest regal que us hem comentat, estigueu molt pendents perquè d'aquí 30 segons el sortegem. Us hem comentat al principi del programa, ha començat el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1.
Doncs sí, amb domini de l'anglès de McLaren, Lando Norris, amb 23 mil·lèsimes més ràpid que el campió de Red Bull, Max Verstappen, que corre a casa i que és el gran favorit. Alex Albon ha situat el seu Williams a la tercera posició, sorpresa. Lewis Hamilton quart amb el Mercedes. Fernando Alonso desè amb l'Aston Martin. I paper discretíssim dels Ferrari, amb Charles Leclerc desè i Carlos Sainz... Charles Leclerc desè, Fernando Alonso vuitè, volia dir amb l'Aston Martin.
Sí.
Leclerc desè i Carlos Sainz setzè a 7 dècimes de Norris. Aquí li ha anat pitjor el dia, però és a Daniel Ricciardo, que ha tingut un accident a la segona sessió i s'ha trencat un dit de la mà esquerra. No podrà continuar corrent a Zandvoort, el substituirà a partir de demà al volant del segon Alfa Tauri, el neozelandès Liam Lawson, de 21 anys, i que farà diumenge el seu debut en cursa a la Fórmula 1.
I ara sí, ja comencem a tenir olor de gasolina ben a propet, que la setmana que ve tenim el que tenim. Tenim superregal, Quim.
Doncs sí, dues entrades dobles per veure el cap de setmana vinent al circuit el Gran Premi de Catalunya de MotoGP a la grada We Are 93.
Oh!
93, qui
sí.
és? La grada de Marc Márquez, per gaudir amb els fans de l'octocampió cerverí de tota l'acció a la pista, naturalment, però també del backstage exclusiu de la grada We Are 93, amb música, DJ i sortejos per gaudir del Gran Premi com mai. Motos i molt més a aquesta grada We Are 93. Nosaltres som 93, la grada de Marc Márquez.
Doncs les dues primeres trucades, ara mateix, al 902-47-700, 902-47-700, s'enduran aquest magnífic regal, una entrada doble pel Gran Premi de Catalunya a la grada We Are 93. Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
Vinga, música de ciclisme és per enllaçar el Tour amb la Vuelta. Era música del Tour, però demà el que arrenca és la 78a edició de la Vuelta i ho fa Barcelona. Albert Ferran, és la segona vegada en la història que la prova arrencarà a la capital catalana.
Sí, la Vuelta ha passat per Barcelona una cinquantena de vegades, però només un cop va ser punt de partida, va ser el 1962. Per tant, 61 anys després, Barcelona tornarà a donar el tret de sortida a la prova. Demà amb una contrarrellotge per equips de gairebé 15 quilòmetres pel centre de Barcelona, que passarà per diferents punts turístics de la ciutat i que servirà per promocionar la imatge de Barcelona. I, sobretot, tindrà una sortida televisivament espectacular i original a la platja del Somorrostro, amb els ciclistes sortint des del mar, com ahir ja ens explicava el tuitaires David Escudí, el regidor d'Esports de l'Ajuntament. Es col·locarà a tocar de l'aigua una plataforma de metacrilat transparent recolzada sobre 6 patins de vela catalana des d'on sortiran els ciclistes. Televisivament semblarà gairebé que els ciclistes surtin des del mar. Aquesta plataforma quedarà unida per una estructura de fusta amb la platja i el carrer de la Marina, i aquí ja començarà aquesta contrarrellotge. El primer equip, el Caja Rural, prendrà la sortida quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda, i l'últim, el Quick Step, ho farà a les 8 i 19 minuts. Són 22 equips i aniran sortint cada 4 minuts. Amb un dubte important de cara a aquesta primera etapa, la meteorologia. Perquè avui al matí el Martí Oliveres em deia a la redacció que s'espera que comenci a ploure cap al vespre, més aviat, que potser els primers equips no els afectarà, però veurem si entre les 8 i les 9 del vespre els equips favorits han de disputar la crono sota la pluja. Ja sabeu que aquesta primera jornada de la Volta provocarà afectacions a la mobilitat de Barcelona, es tallarà el trànsit al centre de la ciutat al voltant de 7 hores, entre aproximadament les 2 de la tarda i les 9 del vespre.
De fet, la de demà serà la primera de les 4 etapes que es disputen a casa nostra, a Catalunya.
Sí, la primera, aquesta contrarellotge a Barcelona. Diumenge tenim etapa que comença a Mataró i s'acaba també a Barcelona, a Montjuïc, amb alta probabilitat de pluja. Dilluns veurem la primera jornada de muntanya de la Volta, amb inici a Súria i final a Arinsal, Andorra, amb l'ascensió de dos ports de primera categoria, i etapa de dimarts amb inici a Andorra la Vella i s'acabarà a Tarragona, és la que té més probabilitats d'acabar-se l'esprint. Per tant, etapes interessants, diferents entre elles, que no està previst que marquin grans diferències entre els favorits, però l'etapa d'Andorra ja es posarà a prova.
I de la resta del recorregut, més enllà de les etapes catalanes, què en destaquem?
Doncs mira, et diria que el recorregut és prou interessant, amb etapes d'alta muntanya que prometen, sobretot a la segona part de la Vuelta, quan es disputin ja les etapes per carreteres del nord d'Espanya, i també aquesta incursió al territori francès, amb ascensions a cims mítics com l'Obisc i el Tourmalet, o la pujada al duríssim Angliru. Per tant, terreny pels escaladors, per fer diferències, i només una crono. A l'etapa 10, una crono individual de gairebé 26 quilòmetres a Valladolid.
Sobre els candidats a la victòria, la sensació, Albert, és que la Volta serà una lluita del Jumbo contra tots.
Sí, és sense dubte el gran favorit. Té un equipàs per aconseguir el que no ha fet mai ningú en categoria masculina, que és guanyar les tres grans voltes en un mateix any.
Sí.
Roglic va guanyar el Giro, Vingegaard el Tour, i per la Volta hi són tots dos. El Jumbo, com dèiem, presenta un equipàs, perquè a banda de Roglic i Vingegaard també té a Sepp Kuss, a Gessing, a Kelderman, a Van Barle, per tant, els seus millors ciclistes, i es fa difícil pensar que no guanyin aquesta edició de la Vuelta. L'alternativa més clara és Remco Evenepoel, és el vigent campió, tot i que en la prèvia ha estat bastant prudent. Ha dit que l'objectiu és pujar al podi, que guanyar alguna etapa, aquest és el seu principal objectiu. Pel que fa al ciclisme espanyol, les principals opcions passen per Enric Mas, tres vegades segon a la Vuelta, i el jove Juan Ayuso, que l'edició passada va pujar al podi en la tercera posició. Per tant, estem parlant d'un cartell de luxe, i són tots els grans ciclistes del pilot, excepte Pogacar i Carlos Rodríguez.
Un pilot en què hi haurà quatre ciclistes catalans, Marc Soler de l'Emirates i David de la Cruz de l'Astana, i també Joel Nicolau, que debuta una gran volta, i Abel Balderston, en aquest cas els dos ciclistes de Caja Rural, com ens deia l'Albert Ferran, que el tindrem en aquest primer tram de la Vuelta, perseguint el pilot i explicant-nos tot el que succeeixin les quatre primeres etapes que discorren per casa nostra, per Catalunya, i com sempre a qui li hem demanat l'opinió és el nostre home ciclisme, el nostre especialista de ciclisme, el presentador i director del podcast de Volata, en Pau Mitjans.
Una crono per equips a moda de recorregut turístic pels carrers de Barcelona donarà el tret de sortida a una nova edició de la Vuelta, una de les més esperades dels últims anys per als amants del ciclisme a casa nostra, i és que el fet que comenci a Barcelona suma punts, està clar, però tant el cartell de principals favorits com detalls del recorregut la fan objectivament molt atractiva. Hi ha tres noms que personalment destacaria com a candidats a arribada vermella a Madrid. I quins noms? Jonas Vingegaard, vigent campió del Tour, Primo Roglic, vencedor del Giro i triple guanyador de la Vuelta, i Remco Evenepoel, últim vencedor de la Ronda Espanyola. Un esgraó per sota i situaria els Juan Ayuso, Enric Mas, Joao Almeida i Geraint Thomas. Per tant, cartell dels bons, com el dels festivals de música que també es fan a la ciutat. El recorregut és un made in la Vuelta de manual, amb més presència de la muntanya, alguns encadenats, també etapes uniport, amb final explosius i poca crono, i si hagués de marcar 3 etapes al calendari, serien la 13 amb final al Tourmalet, la 17 amb el temut Angliru, un dels ports més durs del ciclisme actual, i l'etapa 20 amb final a Guadarrama, ideal per a les emboscades. Així doncs, Barcelona i estiu normalment són sinònims de platja i festivals, i aquest any també ho serà de ciclisme.
A partir de demà, aquesta Vuelta Ciclista a Espanya que surt des de Barcelona amb aquesta contrarrellotge per equips per estrenar, per arrencar. I abans de passar la informació general, abans que sonin els senyals horaris de 2:15, un document d'una de les cites que hem estat pendents avui, que és el partit del Real Madrid, aquesta victòria en extremis contra el Celta, ha parlat Ancelotti.
Sí, Carlo Ancelotti, que ha destacat que creu que la lesió de Vinícius no serà important, que segurament es perdrà el proper partit, però que després de l'aturada ja podria reaparèixer, i destaca un document sobre el penal. Recordem que l'ha fallat Rodrigo a la segona meitat amb 0-0, i escoltareu un Ancelotti un punt emprenyat perquè diu que és que no l'havia de xutar Rodrigo, l'havia de xutar Modric.
Libertad no hay. No sé qué ha pasado. Yo he dicho a Valverde que tenía que tirar Luca, pero no sé qué ha pasado entre ellos. Pero lo que tenía que tirar el penalti no estaba, que era Vinicius. Entonces creo que ellos han elegido Rodrigo y yo no he tenido el tiempo necesario para decirle que tenía que ser Modric.
Va, doncs una mica calentet Ancelotti amb la comunicació dels seus jugadors. Gràcies, Albert. Passa-t'ho bé demà a la Vuelta.
Vinga, gràcies.
Bona nit. Quan falta mig minut per 2:15 de la matinada, ha estat una jornada esportiva molt intensa, que hem començat ben d'hora amb l'assemblea de Luis Rubiales, del president de la Federació Espanyola, i que hem completat ara amb la gran cita que arriba a partir de demà a casa nostra, la Vuelta Ciclista, que surt des de Barcelona, i insistim, estarem molt i molt i molt pendents amb l'Albert Ferran perseguint el pilot. Senyals horaris i ens actualitzem de la resta de la informació general.